Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge. Estem a punt de començar amb David Morral, el nostre tècnic de so, i Jordi Vilajosan, el qui us parla, amb ganes, il·lusió i, com sempre, amb un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències i coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Avui parlarem amb Sònia Xà, gerent del Centre de Dia Els Vincles, i amb Pilar Folch, usuari del Centre de Dia de l'Onada de Premià de Mar, i amb Judit Vilajosana i Mireia Vila, psicòlogues. Parlarem sobre el Dia de la Dona. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ja estem a És gran ser gran, amb Carles Reixat, gerontòleg, treballador social, i abans de res, un petit consell de salut.
Cada cert temps apareixen aliments i productes miraculosos que prometen envellir millor i fins i tot guarir algunes malalties. No ens hem de deixar enganyar. Si vols viure molts anys, el millor possible, menja bé, fes exercici, relaciona't amb el teu entorn i segueix els consells que et doni el teu metge. Això sí que pot tenir efectes miraculosos.
Avui comencem el tema del dia parlant d'un tema sobre el qual em sento especialment còmode parlant. I parlem sobre gerascofòbia. És possible que molts dels oients no sàpiguen el que és i, de fet, jo que aquest tema el domino força, tampoc coneixia el que ara explicaré amb aquest nom. I és que això de la gerascofòbia és també coneguda com a gerontofòbia, és el que es coneix com a por a l'envelliment. Aquesta gerascofòbia o gerontofòbia es presenta en diferents estats o intensitats, i a vegades algunes conseqüències que porta aquesta gerascofòbia és desenvolupar comportaments obsessius relacionats amb mantenir-se jove, com per exemple el fet de fer-se operacions contínues, tant homes com dones. També inclús en casos extrems he arribat a veure persones que desenvolupen conductes evitatives, és a dir, eviten relacionar-se amb altra gent gran que en el fons són com ells, de la mateixa edat. Un dels factors que influeix molt en que una persona desenvolupi aquesta gerascofòbia, opino que radica en els prejudicis negatius que hi ha sobre la gent gran. Perquè si ens parem una mica a pensar, què opina la majoria de gent sobre la gent gran? Opina moltes vegades que són gent que sol estar malalta, que sol estar deprimida, que estan soles, que són avorrides, inclús he arribat a sentir que inclús són inútils, perquè no tenen ja... I també, i això ja m'afecta més, potser com a home, qui sap, el fet de que tenen una vida sexual poc plena i, a més, que no els satisfà, que és un problema afegit. Sigui com sigui, aquestes teories o aquests prejudicis, per sort, han estat desmuntades moltes vegades ja per diferents estudis i professionals de prestigi. També s'ha de tenir en compte que si algú ja té una predisposició a tenir una por a envellir o por a acostar-se a la mort, aquesta informació i aquests prejudicis no fan més que agreujar la situació, i a més tenim en compte el que ens envolta a dia d'avui. En ple 2022, i ja fa dues dècades ben bé o inclús tres, aquest culte a la bellesa, aquest culte al cos, fa que el fet d'estar jove sempre va en contra de veure a la bellesa com algú natural. Per tant, jo el que he pensat avui era fer un exercici un moment de buscar per internet, igual que trobes molt fàcilment prejudicis o coses males de fer-se gran, hi ha també el fet d'avantatges de fer-se gran, perquè no oblidem que n'hi ha. Hi ha avantatges de ser gran. Jo, a nivell ja quan era un nen, recordo els meus avis, i jo els recordo com a persones que eren persones sàvies, també que tenia molta experiència, una experiència impagable que et dona l'edat. No tenien gairebé estrès, tenien la vida, em sembla, bastant encarrilada ja, I teníem, i aquest és el punt clau, el que tots crec que en vegem, molt temps lliure. Temps lliure per complir somnis i arribar on volguéssim. Per tant, fem tots un exercici, pensem si realment estem siguent gerontofòbics, si tenim aquesta por o aversió a fer-nos grans, i lluitem-hi.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran, l'entrevista.
Doncs avui a l'entrevista parlarem de Senior Coach, un programa d'assessorament online que han desenvolupat tant la Sònia i el Carlos de Centre de Dia Vincles per ajudar les famílies i professionals que treballen amb gent gran. Des del Centre de Dia Vincles, durant la pandèmia van crear aquest projecte i fins a dia d'avui. Hola, Sònia, bona tarda.
Hola, bona tarda, gràcies per convidar-me.
Per parlar avui, et vam convidar ja fa uns programes i vam parlar una mica del Centre de Dia Vincles, que feia molt que no en parlàvem, i avui volíem recuperar aquella entrevista per seguir parlant d'un tema també molt important, i és que em sembla que durant la pandèmia vau aprofitar per desenvolupar un projecte que era el de Senior Coach, que era un projecte bastant dirigit sobretot a millorar la feina del dia a dia de les residències i centres de dia amb les seves metodologies i al mateix temps resoldre dubtes de familiars que tenen gent a casa potser amb demència i que tenen preguntes que en un moment o altre ens poden afectar a tots. I sobre això et volia fer i parlar avui durant l'entrevista d'un tema en concret, que era el tema de què passa quan tots els que hem treballat en residències ens hi hem trobat quan es produeix una situació, personalment considero, bastant incòmoda, que és aquell moment en el qual se li ha de dir a una persona que té demència que potser la seva dona o el seu marit no hi és i com se li comunica això. Llavors, la primera pregunta és obligada. Aquesta persona, la que té demència, se li ha de comunicar a aquesta pèrdua de la persona, diguem, propera?
Depèn del nivell de demència. Si estem parlant d'un cas de demència lleu, en el qual la persona s'adona compte de les coses, està ubicada, no? Encara ha estat orientada en el, més o menys, no? En el temps, i sap que encara, si és la persona que ha mort, per exemple, el seu marit, i sap que el seu marit la ve a veure i de cop desapareix, no, és un xoc molt fort. El tema és que s'ha de fer el mateix que es faria amb una persona que no té deteriorament cognitiu. La mateixa actuació. Però en aquest cas.
En aquest cas concret. És a dir, que un dels factors que més influeixen és, diguem, l'afectació, diguem, amb el grau de la demència que té la persona.
Sí, perquè, perdona, si és una demència ja més moderada, avançada,
sí,
en la qual la persona... tu li pots explicar que ha mort aquest familiar i el dia següent li hauràs de tornar a explicar i haurà de tornar a passar per un dol i haurà de tornar a passar per un dol cada vegada que li expliquis. Si saps que aquesta persona no se'n recordarà, no se li hauria de dir. O sigui, se li hauria d'informar com a primera notícia, però no se li hauria d'anar recordant, no? Cada dia. No? Al final és contraproduent per la persona.
El que llavors entenc és que, tot i que tingui una demència, diguem, més moderada, avançada, com comentes, sí que seria de comentar pel primer cop, però potser al cap d'uns dies, si et pregunta per aquella persona, no seria de tornar a recordar.
Depèn també de la freqüència amb la qual et pregunti. Si et pregunta diàriament, no la farem passar malament diàriament, no? Però clar, si et pregunta molt esporàdicament, el que intentem és no enganyar i no mentir a les persones i llavors, èticament, li hauríem de tornar a recordar que aquesta persona va morir. Si és una cosa que pregunta puntualment, però si és molt insistent, no, perquè li estem fent un mal a aquesta persona, que a més pot ser que no es cregui aquesta informació perquè està en un altre moment temporal, viu en un altre moment temporal, per tant, no quadra, no?, que hagi passat això. De fet, potser pensa que no té 80 anys, sinó que en té 40 o 30, llavors no, desquadra amb la seva realitat i això li faria més mal, en aquest cas.
I una pregunta encara més complicada, llavors. Si entenc que posem l'exemple que ho estan preguntant de forma més o menys, diguem, habitual, que ho pregunta bastants dies, com se li ha de dir o què se li ha de dir per canviar el tema o no respondre-li amb una mentida?
Doncs intentar validar els seus sentiments, intentem empatitzar i validar, no? Si pregunta on està aquesta persona, doncs podem aprofitar el tema per dir-li, i aquesta persona qui és? I com et fa sentir? Explica'm algun record que tinguis positiu amb aquesta persona. Com que anem redireccionant una mica de conversa sense canviar el tema, no? Però orientant a algo que sigui positiu i a poc doncs, anar conduint a una altra activitat que pugui distreure la persona.
Doncs un cop hem acabat aquest primer bloc, que era el si dir-ho o no dir-ho i com dir-ho, i què fer en aquest cas, em sembla també que algo que va molt lligat en aquest moment de pèrdua d'una persona, aquest moment de pèrdua, és el fet de que quan això succeeix, el que representa que tots tenim, tinguem una demència, està clar, és que ens trobem en un procés de dol. I la pregunta és, què és un dol i quines fases hi ha? Perquè cadascú potser no les fa totes, em sembla.
Un dol és un procés d'adaptació a una pèrdua. Pot ser una pèrdua, pot ser una mort o pot ser qualsevol tipus de pèrdua. Pot ser una pèrdua d'una feina, per exemple, pot ser una pèrdua d'un objecte molt significatiu que tingui la persona. Pot ser també en els casos de malaltia com un Alzheimer, per exemple, també és una pèrdua perquè es va perdent progressivament tant per la pròpia persona que no tant... que va perdent capacitats cognitives, com per la família, que nota que la persona va canviant. Són un conjunt de pèrdues. Tot això són diferents dols que s'han d'anar processant, no només la mort. Això són dols molt importants, no?
I és rendible o és, millor dit, és bo que si algú pateix un procés de dol i és una persona gran, la família opti, diguem, per dir-ho així, de mutu propi amb el metge i li pugui consultar el fet de medicar per aquest dol o no és bo medicar?
Normalment solen medicar si veuen que la persona està molt trista o que té molta angoixa o... Jo crec que no s'hauria de medicar perquè, tal com he dit, un dol és un procés d'adaptació a una pèrdua i és un procés natural. Per tant, s'ha de passar per unes fases que l'hem comentat, que són 5, segons Kubler-Ross, que és una psiquiatra molt reconeguda mundialment, que és experta en dol i psicologia de la mort. Ella diu que hi ha 5 fases, no? en un dol. La de negació, que és quan estem en xoc, i la notícia és massa per assumir-ho. La nostra ment doncs, necessita assumir-ho a poc i estem, no pot ser, no ens ho acabem de creure, no? No ens acabem de fer la idea. La fase d'ira, no? Que és perquè em passa a mi, no és just, perquè m'ha tocat a mi, si jo m'he portat bé o perquè el meu familiar, no? Que a vegades podem enfocar així o també podem enfocar aquesta ira de cara als professionals sanitaris, no? Que ho ha fet malament, és que ha sigut culpa seva, o de cara a altres familiars, també. Després hi ha una etapa de negociació que podem, per exemple, negociar amb Déu, no? Deixa'm veure la persona per última vegada... Una etapa després de depressió, que és on hi ha una tristesa intensa, sí. Aquest aïllament social, plors, que potser aquí és on voldríem medicar, no? Perquè veurien aquesta persona més aïllada, tancada a l'habitació, potser plorant, o fins i tot a la fase d'ira, no? Si hi ha una agressivitat, si hi ha un deteriorament cognitiu i el no gestionar-ho correctament, doncs podríem projectar aquesta ira cap a altres persones. Són etapes del dol en les que seria més fàcil voler medicar. però és un procés natural, és normal que estigui passant per aquesta sintomatologia, no? Llavors, hem de deixar-la passar i acompanyar a la persona fins que hi hagi l'última etapa, que és la d'acceptació. I tot aquest procés pot durar entre 1 i 3 anys. O sigui, que no és amb la mateixa intensitat al principi que al final, però no podem... no volem que un dol es curi en 2 dies o 2 setmanes, perquè és impossible.
Clar, però el que també et voldria preguntar és, una persona gran, ja no parlem que tingui una demència, que també és l'altra pregunta que m'agradaria fer-te, sinó una persona de, posem, de 80 a 90 anys, quan pateix la pèrdua del seu marit o la seva dona, per posar un exemple, passa també per totes les fases o hi ha fases per les quals ja no passa?
Sí, tothom passa per totes les fases, el que passa que no és un procés lineal. És un procés amb altibaixos i a vegades no s'arriba a la fase d'acceptació. Això és depèn de la persona i no és bastant curtida amb el tema perquè ha passat ja molts dolç durant la seva vida i això fa que potser tingui més recursos i més habilitats per passar-lo d'una manera light, no? Per dir-ho de... però pensar en una fase de negació, passar directament a la depressió sense passar per la ira i després sembla que arriba l'acceptació però tornar a la ira i tornar, no? Com tornar enrere, tornar endavant, una mica així.
És a dir, que a més el comentes és que una fase que hem passat o que potser hem mig saltat i podem tornar després, perquè com dius no és un procés que vagi una després l'altra, no, és a dir, que podem anar d'una fase a una altra fins a completar-les totes.
Exacte.
Un cop hem parlat ja de tot això, el que també et volia que ens expliquessis a la part de senior coach, com us pot localitzar una persona que els hi faci falta els vostres, diguem, els serveis d'assessorament?
Doncs tenim la nostra web principal, que és www.seniorcoach.es i allà ens poden escriure un mail o a través del formulari de contacte i si no també mitjançant WhatsApp, que és el 662-119858. Aquest és el telèfon on responem consultes o dubtes o el que sigui que vulguin contactar amb nosaltres. Sobretot és mitjançant WhatsApp. Nosaltres, si hem de trucar, farem les trucades, però no les podem rebre perquè, si no, seria inviable agafar-les totes.
Clar. El que també em sembla que serà molt important, abans d'acabar l'entrevista, sisplau, que ens expliquis quins són els temes més habituals que soleu donar resposta.
De tot. De tot, dins de l'etapa d'envelliment, canvis d'un envelliment normal de les persones, normatiu, que en diem, de consultes sobre orientació amb possible deteriorament cognitiu, que la família ha detectat doncs, que hi ha un empitjorament, que creu que no hi ha demència, o a vegades detecten doncs, que la persona... està deprimida, no? Que està angoixada, que està trista. Canvis que noten que ja duren massa temps i que no saben què fer, no saben per on actuar, la medicació no funciona. Per exemple, la medicació que els recepta a metge capçalera o neurologia o qui sigui el professional corresponent no funciona i no saben on recórrer, al final recórrer a nosaltres. I moltes vegades veiem que... amb moltes sintomatologies de base hi ha una causa que és un deteriorament cognitiu. I també treballem amb una geriatra que de forma... és un treball amb equip. No? Al final hem de regular medicació i a vegades hem de modificar, hem de retirar, intentem fer una neteja de medicació i explorar sobretot les causes emocionals i psicològiques que estan provocant aquestes alteracions o cognitives. Fem valoracions i fem propostes d'intervenció. Són les consultes més freqüents i sobretot també per alteracions conductuals de la persona.
És a dir, tot el que té a veure també amb la part més psicològica i emocional de la persona, oi?
Sí, sí, sí.
Doncs si et sembla un cop més, que crec que no està de més, recorda'ns abans d'acabar el telèfon, sisplau, un cop més.
Sí, el telèfon de Senior Coach via WhatsApp és 662-119858.
I recordem també que es nota millor l'opció de que puguin acudir al centre de dia vincles a demanar informació.
Exacte, a través del centre de dia vincles et derivarien la consulta corresponent a Senior Coach o a centre de dia, el que toqui.
Doncs Sònia, moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies a tu.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Avui la consulta ens la fa l'Àlex i ens diu el següent. El meu pare ja fa unes quantes setmanes que està com gelós de que la meva mare surti de casa de tant en quant amb les seves amigues sense ell. Una cosa que ella ha fet sempre i a ell li semblava genial. Al mateix temps oblida ja algunes coses. Pot ser Alzheimer? Doncs bé, Àlex, he estat mirant i sí que és cert que aquesta darrera situació, el fet de que ella tingui com gelos, sí que podria una mica associar-se amb el fet de trobar-se a una etapa inicial de l'Alzheimer. De fet, he estat mirant també una mica a fons i un recent estudi elaborat per científics ha donat com a conclusió que la gelosia en parella pot ser un dels símptomes d'una primera fase d'Alzheimer i que un canvi conductual, diguem, del teu pare dirigit cap a una possessivitat més gran dins de les relacions de matrimonials o de parella pot donar pistes sobre una possible afectació. De fet, l'estudi en concret diu que en el nombre de casos detectats mitjançant aquest indicador de la gelosia s'ha multiplicat per 4 en l'última dècada, vol dir que s'han detectat 4 vegades més casos de gelos que estaven al final associats a un inici de l'Alzheimer, quan abans hem de recalcar que aquests gelos no hi eren. Si recordem breument algunes de les etapes de l'Alzheimer, com evoluciona, trobem primer de tot la fase inicial de la malaltia en la que l'Alzheimer podríem dir que mostra la seva cara més reconeixible, on hi ha cada vegada més aquests oblits de coses rutinàries que moltes vegades passen per alt a ser considerades coses que no s'han de valorar o coses que poden arribar a ser normals. I ho pot ser, és a dir, aquests oblits poden ser simplement que passin i no tinguin res a veure amb l'Alzheimer, però també pot ser que, com dèiem, siguin un dels senyals d'un Alzheimer en fase inicial. La segona fase està relacionada amb la denominada agnòsia o també dificultat per reconèixer rostres o individus pròxims com amics i familiars. Aquesta segona fase ja és una mica més greu i dintre d'aquesta no reconeixença d'amics i familiars aniran oblidant primer els amics i familiars més llunyans, entre cometes. Per últim, l'última fase, podríem dir-ho així a grosso modo, hi ha el que es coneix com apràxia o també aquesta incapacitat per fer coses quotidianes, vestir-se, rentar-se, inclús pot arribar a un punt en què no sàpiguen o no recordin inclús com parlar, però ja serien casos molt, molt, molt al límit, per dir-ho així. Jo el que recomanaria és que en el teu cas del teu pare, i aquest cas de gelos, que a més, com deies, va associat a oblidar algunes coses, no estaria de més recórrer a un neuròleg i que et doni la seva visió sobre si realment són coses puntuals i no ens hem de preocupar o si realment darrere hi ha l'Alzheimer o una altra malaltia.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
I hem arribat al final des Gran Ser Gran. Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. Fins la setmana que ve.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona. 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de Felicitat, a Ràdio Estel.
I estem a Eixos de Felicitat, amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest programa. Quasi dos dies del Dia de la Dona. I aquest programa, doncs, una col·laboradora molt especial per nosaltres, la Judit, ens va demanar fer un programa vinculat a les dones. Bona tarda, Judit.
Hola, bona tarda.
Judit Vilajosana, psicòloga, i que la conec des de fa més o menys 22 anys, 22, 23 anys. Va ser la primera persona que va veure la seva vida, vaig ser jo. Bona tarda, Mireia.
Bona tarda.
Mireia Vila, també psicòloga, que ja va vindre amb un programa fa un temps. I després, la nostra convidada especial, senyora Pilar Folch. Bona tarda.
Bona tarda.
Amb la senyora Pilar, abans de començar el programa, hem pactat de no tutejar-nos. De no tutejar-nos de vostè, sinó de tutejar-nos. Llavors...
Sí, senyor. Sí, molt bé.
Perquè m'he dit, o todos moros o todos cristianos. O ens tutegem els dos o ens tratem de vostè els dos. Llavors hem decidit tutejar-nos. Llavors, el programa d'avui, que a proposta de la Judit, era parlar una mica, des de diferents perspectives, el dia de la dona, vale? Que és el 8 de març, el Dia Internacional de la Dona. Llavors, és un dia que pot provocar la reflexió amb tot el tema que des de fa ja uns quants anys i també fa mesos que se n'està parlant de la igualtat de la dona davant de la vida social, davant de la vida professional, davant de la vida familiar. Senyora Pilar, què n'opines? Sí. Què n'opines d'això de la igualtat de la dona respecte a l'home i d'aquests drets que estan contínuament sobre la taula?
Home, crec que és de justícia que totes les persones tinguem els mateixos drets, però bueno, la societat està fet d'una manera que costa una mica de que arribi a nosaltres.
Tu, Pilar, que ets una persona jove, encara, ens podries dir una miqueta quina ha sigut la teva vida? Si has treballat, tens família, i tot això com has sigut capaç d'integrar-ho i de salvar-ho?
Bueno, jo pues, vaig treballar, vaig començar a treballar als 14 anys, primer amb un representant que era per agafar el telèfon, i això, pues, clar, me'n passava el dia que quasi no tenia feina. I després vaig entrar en un centre de colonials, o sigui que subministràvem en els colmados i bueno, també allà, sí, allà ja vaig fer feina de despatx, de facturar i totes aquestes coses. I el més tard, pues, anava a cosir amb una senyora que m'ensenyava el corte i va venir una amiga i em va dir, oye, tu, donde tu trabajas, conoces un noi que sigui... Perquè vingui a la companyia de seguros. Dic, no, jo coneixo algú perquè vingui, no, però a mi sí que m'agradaria treballar en una companyia de seguros. Això ja tenia jo 17 anys. I ell em va dir, bueno, ja ho parlaré amb el gerent. Aleshores vaig tindre la sort que em va dir, pues vine, que t'entrevistaré. I nada menys aquest senyor... Jo no sé si tu te'n recordaràs, era Joan Magrinyà, que era coreògraf i bailarín del Liceu, i tenia una companyia de seguros que l'havia fet pel seu pare, l'havia format el seu pare, i ell era el gerent, i ell pues, estava molt vinculat a, amb la cosa del ball, però bueno, allà érem quatre companys que portàvem la companyia, i jo vaig entrar pues, amb 17 anys. I bueno, van anar passant moltes coses, allà, aleshores em vaig casar en l'any 63, que després el 65 vaig tenir el meu primer, el 66 vaig tenir el meu primer fill, i esclar, com que jo aquí tenia una feina que era de 8 a 2, i després dos tardes a la setmana era, treballava de 4 a 6, perquè fèiem... si venien a recollir volants a la companyia per anàlisis, radiografies, totes aquestes coses d'una petita companyia de seguros. I vaig tindre la sort que, com que la meva mare ja no treballava, vaig poder deixar-li el meu fill amb ell. Vam viure amb ella fins, doncs, fins fa... 15 anys que va morir la meva mare, doncs va viure amb nosaltres, i, però bueno, els meus fills van, els portava ella al col·legi al dematí, i jo, com que els sortia a les dues, em donava temps d'arribar a casa i anar a portar els nens al col·legi, i quan tornava de deixar-los, aleshores em posava a dinar, i a la tarda jo feia les feines de la casa. Amb guisar i tot això era la meva mare. Però a repassar la roba, planxar i la feina de la casa, pues, com que tenia tota la tarda que podia fer-ho, pues, ho feia jo.
Perquè hi vas una...
I així pues, vam estar molt bé, ja dic jo també. Això, tot això va ser gràcies a poder tenir la meva mare, perquè si no jo m'hagués hagut de quedar a casa, que és el que tocava en aquells temps, perquè també no hi havia... col·legis que feien allò, els extraescolars i totes aquestes coses que amb el pas del temps s'han anat introduint.
Llavors,
no sé si m'estic allargant.
No, és molt interessant, però Pilar, llavors, estem parlant de fa 56 anys perquè el teu fill és un any més jove que jo, eh? Per tant, vull dir, recordo més o menys l'època. Com eres vista en aquella època per la societat? Per altres dones, per altres homes, el fet de que treballessis i tinguessis la teva mare cuidant els teus fills?
Jo no he tingut germans, ni perquè la meva mare era viuda i jo era filla única. El meu marit, que va matar per a la guerra, també era fill únic. Però de les meves cosines, jo vaig ser l'única que vaig continuar treballant quan vaig tindre els fills. Perquè la majoria d'elles... Bueno, una va ser peluquera i, esclar, com que tenia la peluqueria a casa... ho podia compaginar, però de fet cap, les meves cosines, que tenia bastantes cosines, que eren cosines segones, perquè eren filles de cosines germanes de la meva mare, i la veritat és que l'única que vaig continuar treballant vaig ser jo. Elles totes es van quedar a casa, que era el que
tocava
en aquell moment. Tot això va ser com 20 anys més tard, quan ja totes les dones... Ja és impensable que no continuïn treballant quan es casen ni tenen fills, sobretot.
Llavors, Mireia, ens estàs escoltant?
Sí.
Llavors, tu què opines? Ja no dic com a psicòloga, encara que t'hi presentat com a psicòloga, com opines tu que podries ser neta de la Pilar per edat? Què opines d'aquesta situació vista 56 anys més tard? Com la veus?
Perdó. Que s'ha tallat l'última part de la pregunta.
No, com veus aquesta situació 56 anys més tard? Què n'opines? Com et sents amb el que està dient la Pilar?
Bueno, jo penso que els hem d'estar molt agraïdes, no?, a les nostres àvies, per tot el que van aconseguir i tot el que van haver de lluitar per moltes coses que nosaltres ara donem per sentades. I normalitzat. Penso que era molt injust.
Creus que era molt injust?
Havia de tenir la dona en aquells moments, sí.
Judit, tu també podries ser neta de la Pilar, per situar els nostres oients una mica en el marc temporal. Com veus aquesta situació? També la veus injusta com la veu la Mireia? Quina és la teva opinió? I no us demano l'opinió com a psicòlogues, que entenc que la vostra professió sempre la teniu davant vostra. Però com ho veieu, això?
Jo ho veig també una mica com la Mireia, perquè al final nosaltres, és el que ha dit ella, donem per sentat coses. Nosaltres a l'estudiar i al treballar ho tenim molt interioritzat. Ara ja la majoria de la gent de la nostra generació no es planteja el fer els estudis bàsics, casar-se i dedicar-se a les tasques de la llar. Llavors, el que passava a l'època de la Pilar era això, i jo crec que ella també va tenir la sort de poder treballar, que li acceptessin, i de tenir l'ajuda de la mare, que la va ajudar a cuidar els fills, perquè si no, possiblement, no hagués pogut seguir treballant.
I llavors, Pilar, no et sents una mica com una revolucionària dels teus temps?
No, bueno, potser sí, però jo sempre m'ha agradat lluitar. I esclar, me sentia molt plena. Més, és que estava tan a gust amb la companyia de Seguros que quan el gerent, el senyor Magrinyà, es va jubilar, jo vaig aguantar encara un any i mig amb l'altra empresa, però com que, bueno, és que va vindre tot a conseqüència d'un atraco que vam tindre a la companyia. Jo en aquell moment no m'hi trobava, però el company, el senyor que més m'estimava de company, que era com un pare per mi, pues va caure tan malalt que ja no va poder venir més a treballar i va morir, res, en dos mesos o dos o tres va morir de la impressió que el pobre home va rebre d'allò. I és clar, aleshores ja el senyor Magrinyà ja tenia l'edat de jubilar-se, ja tenia 70 i pico d'anys, i va vendre's la companyia, que aquesta companyia ha anat passant en diverses d'allò, i ara és la de la Caixa, la d'Esles. O sigui que jo encara continuo amb la companyia, he anat passant per dues o tres companyies com a sòcia, però no hi ha com a treballadora. I al cap d'un any o dos que havia plegat, vaig posar una botiga de corseteria, perquè jo, la veritat, un senyor com el senyor Magrinyà, perquè a mi mai em va manar cap feina. Sempre em deia, Pilar, que podríem fer això, que podríem fer l'altre. O sigui que jo, bueno, no tinc cap... M'emociono molt de pensar en ell.
Pilar...
I vaig posar una corseteria, però era una botiga que la tenia a 50 metres de casa meva, d'on vivíem, al Guinardó. Aleshores, quan va vindre el segon fill, ja ens en vam anar a viure al Guinardó, i la botiga la vaig posar pues, al carrer del Mercat, al Guinardó, vale. I vaig estar 20 anys més a la botiga.
A la botiga. Ara, perdona, Pilar...
I ja després pues, vam deixar Barcelona, que som fills de Barcelona, jo de Gràcia i el meu marit de Sants, i vam viure a Premià de Mar.
Molt
bé. I aquí pues, ja tenim la jubilació, pues, pensant en anar vivint i anar fent, i bueno, he trobat unes persones molt maques i sobretot joves, que com dius, que poden ser les meves netes, però me les estimo molt a totes.
Ara, uns moments de publicitat i tornem.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Tornem a estar aquí amb la Pilar, amb la Mireia, amb la Judit. Llavors, una pregunta, Judit i Mireia, i després li preguntarem a la Pilar. Mireia, creus que ara que vosaltres esteu començant i esteu engegant ja el vostre projecte professional, esteu treballant, creus que hi ha una desigualtat home-dona respecte als sous? Us sentiu discriminades en aquest aspecte? Mireia.
Bueno, sí, jo penso que està clar que la bretxa salarial existeix. O sigui, vull dir, és una dada que penso que en debatre-la molts cops, doncs, és com... li treu el fet que és un número estadístic, no? I penso que més enllà d'això, més enllà de que hi pugui haver una diferència salarial, aquesta ve donada per al problema de que sembla que les dones tinguin més dificultat per accedir a posicions de poder. I això al final és el que acaba fent que no puguem accedir a sous molt més alts.
Vale, per tant, tu creus que pot haver igualtat mateix lloc, mateix sou, però que l'ascendir professionalment és clar que encara estem en organitzacions, entre cometes o sense cometes, machistes.
Sí.
Judit, canviaré la pregunta. Tu creus que la dona d'avui, de 23 anys, és més feliç que la dona de 23, de fa 56 anys, que la Pilar quan tenia 23 anys? O qui és més feliç, ara o abans?
Clar, la felicitat, no sé, suposo que depèn de cada persona. Jo crec que fa 50 anys les oportunitats eren unes, llavors amb el que tenies eres feliç i ara les oportunitats són unes altres, llavors amb el que tens entenc que també ets feliç.
Faré la pregunta d'una altra manera. Tu creus que la gent jove d'avui, que heu acabat la carrera, els vostres màsters, i ja esteu en el món laboral, sou feliços? I no escoltaré la Mireia que em surti amb alguna estadística, eh? Vull dir, tu creus que sou feliços?
Jo crec que generalment no, perquè quan surts de la carrera estàs en un moment molt de canvi, venen moltes pressions de trobar una feina estable, independitzar-se... I és un moment com que el prenem com molt important i això fa que tinguis una guita a sobre que no et deixa el ser feliç.
Llavors, una pregunta, Judit. Des de la teva vessant de psicòloga, qui és més feliç, el jove o la jove? És a dir, l'home o la dona a aquestes edats?
No ho sé. La veritat, no t'ho sabria dir. Jo crec que... si fa o no fa, potser deu afectar igual, ara mateix.
Mireia, tu com ho veus, això? Tu creus que l'home, és que diu un home amb una persona de 23 anys, en costa, eh? L'home de 23 anys és més feliç o més infeliç que la dona de 23 anys? Les estadístiques no diuen això, eh? Però jo m'hauria de saber la vostra percepció.
Jo penso que, en aquest cas, no sé fins a quin punt el gènere pot afectar. Vull dir... penso que depèn més de les circumstàncies en les que et trobis o les oportunitats que tinguis que no tant de si ets un home o una dona. I que aquestes oportunitats van més enllà del gènere que tens, diguem-ne.
Vosaltres sabeu dir, perquè la setmana passada el Xavier Pladevall en el seu programa d'acció preventiva va comentar que els homes se suïciden 3 vegades més que les dones en aquesta franja que esteu vosaltres. 3 vegades més. Sí. Jo això no sé si... d'aquí es pot extreure qui és més feliç i qui és menys feliç, eh? Vull dir, aquí tinc que ser molt cuidadós perquè les dades són molt importants i perquè soc professor a la universitat. Però, vull dir, aquesta és una realitat que públicament no s'està explicant, però numèricament existeix. Llavors, Pilar, si ets capaç de situar-te quan tenies 23 anys, la teva felicitat amb 23 anys és la mateixa que tenen la Judit i la Mireia? O creus que tu eres més feliç o menys feliç? Situem-se...
Jo sí, vaig ser molt feliç als 23 anys. Ja portàvem amb el meu marit 2 anys casats i sí, molt bé. En quant a la feina, doncs, jo crec que tenia més facilitat perquè jo d'estudis, com tenen la Judit i aquesta, la Mireia. Mireia, jo no els he tingut, però tenia molta facilitat per trobar feina. Escrivia jo una carta, 4 o 5 cartes a l'avantguàrdia, sí, estava cansada, perquè, bueno, de fet, només vaig treballar en dos puestos, i de les quatre cartes, potser dues em contestaven, o tres, i per fer-me una entrevista. I després jo triava la que em sortia més a la vora de casa meva. O sigui, per no haver d'agafar autobusos, ni, bueno, no, per autobús no hi havia, tramvies i el metro. I després, com que em va sortir la de la companyia Seguros a través d'aquesta senyora que jo la vaig conèixer, pues, i el ser una companyia Seguros, que és el que jo buscava, poder entrar en una companyia Seguros o en un banc. Però el banc ja tenia més dificultats, perquè jo, el meu nivell d'estudis, pues, eren... O sigui, jo vaig aprendre la comptabilitat amb la companyia Seguros, a portar els llibres majors, el deure, tenia molt bona lletra, això sí, però en quant a la comptabilitat estava molt peix jo. Però vaig aprendre sobre la marxa, es pot dir. I per això jo crec que veig que ara el jovent ho té molt malament. Acaben de fer una carrera i el que té sort i pot treballar de la carrera que fa, pues s'ha de dir que té sort. Però jo ja dic, la felicitat en nosaltres no teníem l'angoixa que té el jovent d'avui en dia per trobar feina, això, per descomptat. Pues, dic, si quatre cartes que escrivia a La Vanguardia que oferien feina, me'n contestaven tres, vull dir que mira si anava buscat el que poguéssim treballar d'administratius.
Ara et tornem a tallar un moment, que passarem un anunci publicitari.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Mireia, ara ja ens queden poquets minuts per anar acabant el programa. La meva pregunta, tu com veus la teva evolució professional? Imagina't que dintre d'un any, dos anys tindràs fills. Tu creus que t'ho podràs compaginar o com creus que t'ho compaginaràs? Potser faig una pregunta que em passo de frenada, Mireia? En sóc conscient.
No, però poso un exemple, no? Com a psicòlegs, la majoria de feines que podem optar des de l'àmbit clínic és a partir de fer-nos autònoms. Aleshores, la situació en la que et trobes, no, és que et planteges, vale, si ara jo em faig autònoma i d'aquí uns anys decideixo ser mare, què passarà? Perquè no et dona la mateixa seguretat que saber que tens un contracte a jornada completa, indefinit, i que tens dret a tenir una baixa de maternitat. Tot i així, això no et treu de dir, i qui em diu que quan vagi a una entrevista de feina no tindran en compte que em vull quedar embarassada i preferiran agafar un home que saben que no hauran de buscar un substitut perquè la seva baixa de paternitat no és equiparable a la de la dona, no?
Mireia, això és un tema que a tu et preocupa? O encara ho veus molt lluny?
Sí, o sigui... És un tema que em preocupa en el sentit de que penso que em traurà oportunitats i que em farà haver d'escollir entre la meva carrera professional o ser l'estil de mare que entra dins dels meus ideals. I penso que això no és just.
Judit, tu què opines? Tens 30 segons, perquè ja estem arribant al final i el temps en la ràdio és, com diuen en castellà, és crucial. Com ho veus, això?
Jo opino, la veritat és que igual que la Mireia, amb això. Sí que és veritat que el meu perfil professional no va cap a ser autònoma, però sí, el que veig que diu ella de que, entre cometes, així mal dit, que agafen abans a un home perquè la baixa laboral és més curta, això sí que veig que a les dones ens pot treure oportunitats i en aquest cas a mi també.
Llavors, ja estem arribant al final. Jo m'hauria aprofitar el programa per fer un petit homenatge a la Pilar i a les Pilars que hem tingut darrere nostre com a mares i com a àvies, perquè realment el camí no ha sigut fàcil. Encara que la Pilar ens ha mostrat tota la seva felicitat, tota la seva grandesa, també encoratgeu-vos a vosaltres, Mireia i Judit, perquè sou el present, i que a veure si la societat, ni que sí, a través d'aquest programa de ràdio, podem fer un petit canvi en les nostres consciències. Ja sé que és molt fàcil dir-ho des del meu punt de vista, tinc 56 anys, soc home, i la meva bona tasca o carrera professional ja la tinc molt consolidada. Moltes gràcies, Pilar.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Mireia.
Gràcies.
Moltes gràcies i una abraçada ben forta, Judit.
Moltes gràcies.
Fins aquí. Hem arribat a Eixos de Felicitat. Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana. Bona tarda i, sobretot, que aprofiti.